Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Tanquem Converses d'aquest 2018, convidant en aquesta ocasió a un polític de llarg recorregut que aquest any doncs, ha decidit tancar una etapa de la seva vida política. Ara mateix us el presentaré, però abans, com sempre, hem de donar la benvinguda als col·laboradors habituals del Converses, com per exemple el Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
I doncs espero que heu tingut uns bones festes de Nadal tots plegats, no?
Boníssimes, en família, però boníssimes.
Heu menjat massa o què?
Una mica massa, però
una mica
bueno,
massa.
Tu
també,
Daniel, no, no? Jo em controlo.
Tu controles, eh? L'operació biquini, eh? Molt bé. Salvador, que fa pinta de bon any, com sempre.
Però no, sí, per això em controlo una mica.
I el Valero, tot un gentleman que també s'ha cuidat.
Bueno, Nadal, no? jo he passat els Nadals a Sevilla. O sigui,
a Sevilla,
ole.
Bueno.
O sigui, que no has menjat res més.
Afortunadament, m'he controlat com Daniel, bueno, perquè allà és increïble. Com
bé, doncs avui farem un bon dinar també per acabar el Converses de la temporada i ho farem en companyia del senyor Alberto Ferrante Díaz. Senyor Ferrante Díaz, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Deia que és un polític que ja ha recorregut, tanca una etapa de la seva carrera política, perquè ha anunciat que no serà el candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona com ha estat els últims anys. Vostè, jo ho tinc aquí apuntat, ho ha sigut pràcticament tot el Partit Popular Català. Va començar a les noves generacions, ha estat diputat, ha estat líder al Parlament, però el seu ADN és la política municipal. Ha estat, doncs, 27 anys, veritat, com
sí,
he sigut, a l'Ajuntament de Barcelona.
He sigut i continuo sent.
Sent encara,
d'aquí a 3 mesos, el regidor més veterà de l'Ajuntament de Barcelona, i a més vaig començar en l'esglaó més modest i per mi també més gratificant, que era, jo vaig començar sent conseller de districte al meu barri, que era les Corts, i a partir d'aquí després va ser regidor i finalment cap de grup municipal, i amb aquesta responsabilitat finalment he sigut 4 vegades cap de llista a la ciutat de Barcelona. I evidentment tots som importants en política, però cap de nosaltres som imprescindibles, i Déu ens guardi d'aquells que es consideren imprescindibles a la vida, sigui política o no.
Escolti, en total, si no tinc mal comptat, són 40 anys en el món de la política, al servei del Partit Popular, i ara doncs, amb aquesta sortida de l'Ajuntament de Barcelona, com es planteja aquesta sortida? Com un punt i a part en el món de la política o com un punt i final de la seva carrera?
Doncs el temps ho dirà, però en qualsevol cas el que sí que mantinc intacte és el meu compromís amb el Partit Popular, amb les idees. Hi ha coses que un no pot canviar, i menys quan acabes de complir 57 anys, i en el meu cas dins del Partit Popular doncs vaig començar doncs, com a les joventuts del partit, enganxant cartells, penjant pancartes als carrers, i després pràcticament doncs, trepitjant un darrere l'altre tots els esglaons del que ha de ser la política de partit primer i alhora també de la política municipal. Què serà? Doncs el temps ho dirà, ho comentava abans, però en qualsevol cas el que sí que tinc molt clar és que hi ha un compromís amb les meves idees, amb les meves conviccions, amb els meus principis, que mantindré intactes, i també amb el meu partit. Amb quina responsabilitat? Doncs mira, amb militant de base, o també col·laborant amb entitats que hi puguin ser, o a lo millor el partit decideix que pugui tenir alguna altra responsabilitat, o si no, que no passa absolutament res, doncs d'aquí a poques setmanes tornaré a exercir la meva professió d'advocat, que vaig exercir 10 anys, perquè a l'inici de la meva etapa política...
Se'n recorda vostè de ser advocat?
Ui, tant, sóc sí. El 14.730, col·legiat. Diuen que ara hi ha com 40.000 advocats.
Abans,
continuo
abans...
com a advocat, no exercent, ja. Perquè vaig exercir 10 anys i no mai vaig donar-me de baixa
però
del col·legi
una cosa, abans de començar el programa, parlava amb la Mar Jesús, ella diu, jo, Alberto, no le veo en un despacho encerrado.
No,
jo tampoc.
No.
Què? Bueno...
I tu, bueno, tu
per què no?
No?
És que no és incompatible. Tu pots treballar al teu despatx com a advocat i pots continuar amb el teu compromís vital i ideològic doncs, amb altres responsabilitats o en altres àmbits, etc. No?
I... no, jo ho deia perquè el que se dice vulgarmente, eres un animal polític. Tu et veus així? O sigui, quan et compares amb altres polítics, amb aquesta nova política de partits que han sortit ara, et veus així o et veus desconnectat de la forma que tenen de treballar?
No desconnectaré, me redescobriré. Alguna cosa faré,
no
és a dir,
no per
exemple, ara que... Ara,
Canyizares, diu, no me desconnectaré.
No,
seguiré ahí.
No, perquè tens una capacitat d'indignació. Mira, Carlos, sense anar més lluny, abans d'ahir, fa 48 hores, doncs jo ja és evident que no seré el candidat del Partit Popular, però vaig veure ja les notícies que hi havia hagut aquest assassinat d'una persona per una altra de raça gitana, que va assassinar a un veí del barri de Baró de Viver, i va faltar temps per agafar la moto i anar a passar la tarda fa 48 hores al barri per parlar amb la gent, visitar alguna entitat, conèixer quina és la problemàtica, etc. Per això ho portes a la sang, i per tant jo tinc i mantinc una capacitat d'indignació i de negar-me a assumir doncs el que altres es vulguin imposar, i per tant jo pot ser una persona de centre-dreta, no canviaré, pot ser un català espanyol, no canviaré, i per tant sempre faltaran esforços per defensar les meves conviccions i el meu sentiment d'espanyolitat a Catalunya. En quina responsabilitat ho faré? No ho sé, no em preocupa, i si he de ser un mes i he de tornar als 57 anys com vaig començar a fer política als 18 a enganxar cartells, pues aniré, que no se me caen los anillos. Jo crec que de la mateixa forma ja fa molt de temps quan tothom anava en cotxe oficial, jo dic, jo no vull agafar el cotxe oficial, i sempre vaig amb la meva moto, i això no és inherent a una responsabilitat o a un càrrec. Que ara bé, que lluitaré, no sé com ni a on, seguríssim, perquè evidentment llegiré la premsa o escoltaré la ràdio o veuré la televisió i m'emprenyaré amb coses
i voldrà dir
que no estaré d'acord, i diré, i tu què fas perquè això no sigui així? I faré alguna cosa. Ara bé, el que no estaré ja és en aquesta primeríssima línia, almenys en l'àmbit municipal.
Valero.
Sí, a l'Ajuntament de Barcelona, als plens, trobarem a faltar aquesta capacitat d'indignació, com al darrer ple, quan va dir vostè a l'alcaldessa Colau que era el Grinch dels Nadals, que era la que ens amargava als barcelonins els Nadals, amb la manera, no?, de, sí, el senyor Iber, amb el no sé què, què passarà a partir d'ara? No tindrem aquest contrapunt. Primer, els Nadals han estat tan dolents pels barcelonins, en el sentit...
L'han acabat, valent els Nadals, encara.
Ho dic perquè...
Queda Cap d'Any, queda Reis...
No, aquesta connexió amb el carrer. Si ha vist algú, per exemple, anant... alguna família anar a visitar el senyor Iber al Plaça Catalunya?
No, això és el que li vaig dir a la Grinch Colau, no? És a dir, jo li vaig dir, senyor Colau, vostè ara s'ha inventat això, ara treu això del ninot anomenat senyor Iber, que ho ha col·locat a la Plaça Catalunya, que també vaig anar i vaig aprofitar per anar al Parc de Nadal a la Plaça Catalunya, i vaig anar-me, i tinc aquí la foto, amb el senyor Iber, no, rodejat de rellotges i un muntatge que ha fet. No hi havia pràcticament cap nen que es fes una fotografia amb el senyor Iber de la senyora Colau. I jo en l'últim ple, per exemple, li vaig dir, per què no fa una prova, un exercici, al costat del seu ninot que ha col·locat a Passa Sant Jaume, Passa Catalunya, senyora Colau, col·loqui un patxa real que agafi les cartes dels Reis Mags dels nens, i llavors les cues que es fan amb el patxa real que recullen les cartes dels nens per als Reis Mags, i els que volen
Iber, no?
Fer-se una foto amb el senyor Ibern, no? Doncs és impossible. Però
que,
és
no
que, és
el, que no és el Pep Ibern, no? Aquell
no,
de la...
no, és un senyor gran amb una barba.
Aquell dels Nadals, bueno, que perdia el nen, aquella pel·lícula.
Tu, si això fos una televisió, podríem descriure el senyor Ibern.
Ah, doncs a mi t'he de demanar copyright, tu.
Amb aquesta barba
que has fet tan
elegant en el teu cas.
Tu que no passa amb el senyor Ibern.
Perdona, és que el tema del Grinch del Nadal que jo dic és la senyora... Jo el deia, quédese sí, vostè con el senyor Iber, no serà Colau, i faci tal, però és que té el pessebre, el bodrio pessebre de la plaça Sant Jaume, 114.000 euros.
És una taula.
L'enllumenat, que si ens diuen que estem a Chinatown, hi ha carrers, que si en lloc de Barcelona diuen que estàs a Chinatown, tu creus igualment, també, sí. No té cap tipus d'element del Nadal. Després,
no
la manca de promoció de Barcelona com a destí turístic de Cap d'Any, com fan la immensa majoria de grans capitals al món. Sí. És que, clar, és que al final jo no demano que faci coses en les que no creo, la senyora Colau, però com a mínim, quan es parla del Nadal, respecti les tradicions i les creences. Si vostè vol posar no vol posar un pessebre a la plaça Sant Jaume, no ho compartiré, però des de la seva visió ho respectaré. Però ja que posa un pessebre,
que sigui faci pessebre,
que el nom faci la cosa i que sigui un pessebre, que hi hagi el naixement, la Virgen Maria, Sant José, el nen Jesús,
és que el pessebre és el pessebre, vull dir, no cal fer inventar aquestes coses, no, Salvador? Ai, Daniel?
Sí, no, vostè té l'experiència de tots els alcaldes de Barcelona, de l'època democràtica.
Quasi tots, menys Narcís Serra, no?
Sí, bueno, Narcís Serra, efectivament, va ser al principi, quan va marxar ministre de Defensa, va durar poc, però m'agradaria que, ja que té aquest perfil que coneix a tots, que té capacitat de síntesi, alguna paraula dels diferents alcaldes, com qualificaria Maragall, a Clos, a Edeu, a Tries, i el qual ho he pressuposat, però és una cosa de que com ha estat poder percebre una persona que s'ha viscut en tots, alguna referència a cada un d'ells, perquè diem que sigui com un titular de cada un d'ells.
De una cosa positiva o una negativa.
Pots dir una negativa, no necessàriament negativa.
Un titular, Daniel.
Maragall, el bon alcalde olímpic que fou un mal president de la Generalitat, de Joan Clos, un gran gestor de Ciutat Vella que després va empitjorar amb la seva trist gestió a Barcelona, Jordi Hereu, un alcalde apassionat però que va fer enrere la nostra ciutat, Xavier Trias, una persona que va tenir l'oportunitat de fer el canvi a les esquerres a la ciutat de Barcelona però que després es va complexar a l'hora de defensar un model de ciutat alternatiu a l'esquerra, i Colau, l'activista que no ha deixat de ser-ho ni tan sols quan ha sigut alcaldessa i que ha preferit gesticular i malament que no pas governar bé la nostra ciutat com era la seva obligació.
Molt bé, i escolti, i ara que arriben les eleccions el 29 de maig de l'any 19, que estem a punt d'encetar, i amb actors nous i de pes, per exemple, el senyor Manuel Valls. Com veu aquest fitxatge, com veu aquesta candidatura al senyor Fernández Díaz?
Bé, amb aspectes que és important que hi hagi persones que vulguin incorporar-se a la política i que es vulguin completar per Barcelona sempre és positiva. Ara bé, el senyor Valls no deixa de representar una opció de centre-esquerra, i no ho dic jo, ho diu ell mateix, i per tant és un model de ciutat que està allunyat de la que defensa el Partit Popular, que és una ciutat sòlidament ancorada en uns principis ideològics de centre-dreta que defensa sense complexes la col·laboració pública-privada, el dret a la propietat, la llibertat d'elecció de serveis, el principi d'autoritat en la lluita contra la delinqüència, des de la mà ferma en la lluita contra aquells que no respecten la nostra convivència, una Barcelona de llibertat, oberta, plural, cosmopolita, catalana i espanyola, com a gran capital d'Espanya i capital de Catalunya alhora que és Barcelona, i per tant, bé, tant de bo que la seva candidatura pogués afegir-se als plantejaments que des del Partit Popular defensarem d'impulsar una alternança a l'esquerra extrema populista que representa la senyora Colau i a l'independentisme.
Jo volia preguntar-li, perquè la senyora Colau, la veritat és que no ha aprovat cap dels pressupostos, i l'únic, un d'ells es va aprovar a través d'un mecanisme que es va pensar, que és una moció de confiança lligada a un projecte, no? Tenint en compte que cada vegada més arreu serà més fraccionada les potències que tindran els diferents partits polítics, ens falta cultura de coalició? O el govern no ha sabut entendre que governava però no tenia la majoria per poder aplicar i tenia que haver sigut més generós amb la seva negociació?
Jo crec que sobretot ens falta cultura de ciutat, i que aquells que han de ser caps de llista han de ser conscient que han de mantenir un compromís de ciutat, i que ser cap de llista ha de significar no tenir por a ser un cap de turc. Jo crec que hi ha cap de llista que estan més pendents de no ser cap de turc al dia següent de les eleccions que no d'exercir la seva responsabilitat com a cap de llista, que significa que al dia següent de les eleccions han de posar l'accent en l'únic que és important, que és la nostra ciutat, sigui en formes de coalicions de govern o amb acords de governabilitat o acords puntuals en benefici de Barcelona. I jo crec que aquesta cultura del diàleg, del pacte, doncs s'ha perdut.
Vostè havia fet algun amb el alcalde convergent, no? Algun pacte amb algun pressupost,
sí, no,
algunes ordenances...
Sí, van pactar, diguem, uns pressupostos, sobretot les inversions. De fet, totes les inversions de la etapa Trias i fins i tot les més recents de la senyora Colau devenen d'uns acords que van assumir amb el Partit Popular. Jo me'n recordo acords dels que estic... Els més coneguts eren quan la reforma a la Diagonal, que Trias no volia i el Partit Popular la va forçar la seva incorporació dins del pla d'inversions, però ara me'n recordo la pluja de milions que varen afegir al barri de Canyelles, que no podia encarar, per exemple, les reformes de les seves vivendes afectades per aluminosis, etc. Doncs jo sempre deia que per promoure noves escoles, nous centres de salut, millorar en els parcs de la nostra ciutat, en la seguretat, etc. Aquests no són ni dretes ni no, o d'esquerres o independentistes, són independentistes, són projectes, propostes de ciutat que van més enllà de les ideologies de partits o dels sentiments de pertinença, i això s'ha perdut, perquè jo crec que tothom està pensant més en el curt termini que no pas en el llarg termini, i està pensant més que en política el responsable de torn d'un partit està pensant més en no ser el cap de turc que no pas en exercir amb responsabilitat la seva condició de cap de llista. Però tot això, jo me'n recordo, això de ser veterà no té un avantatge, als Jocs Olímpics tothom parlava de la pau olímpica, i és la gran mentida que s'ha escrit en aquesta ciutat. La pau olímpica va començar a ser una realitat a l'any 91, després de les eleccions municipals, però els grans acords que varen permetre que els Jocs Olímpics fos un èxit es varen arribar a fer entre el senyor Maragall i el Partit Popular, perquè Iniciativa al Govern i Convergència a l'oposició no li varen donar suport en projectes per transformar Barcelona, com la reforma del Port Vell, les rondes o el pla d'hotels, que eren imprescindibles per als èxits dels Jocs Olímpics, i ningú volia assumir aquesta responsabilitat del pacte, excepte el Partit Popular, que van arribar a aquests acords amb Maragall, perquè esperaven a les eleccions municipals del 91, i quan varen passar les eleccions municipals, que Maragall va guanyar les eleccions per únicament un regidor, doncs ràpidament tothom van dir, ara signem la paga olímpica perquè falta un any per als Jocs Olímpics. Sí, clar, un any, però les rondes no es construïen en un any, els hotels que necessita Barcelona no es construïen solament un any. Si no haguéssim començat abans, gràcies a la responsabilitat barcelonina del Partit Popular, no haurien sigut una realitat. I per tant jo defenso sempre l'acord entès com un punt d'equilibri, i sempre aquest diàleg promogut des de la responsabilitat de ciutat a la que estem tots obligats.
I en canvi aquest sacrifici que vostè, senyor Ferran de Díaz, i el PP a Barcelona ha fet per la ciutat, els votants a vegades no li han agraït ni a vostè ni al Partit Popular.
Perquè a vegades...
És així o no?
Sí, però probablement la culpa és del Partit Popular, no dels votants. Sempre diuen que la gent... A mi ja m'agradaria que hi hagués com al futbol un bar,
sempre,
no?
Sempre
ha estat un bar que poguéssim...
Sempre ha estat al costat dels grans projectes de Barcelona, però no com, tinc la recompensa.
Però com política no hi ha un bar com al futbol on es poden repetir la jugada i poder analitzar-la i poder determinar exactament si hi ha hagut infracció o no, etc. Doncs molt sovint, quan arriben unes eleccions, les que siguin, doncs el votant no sempre vota en unes coordenades de ciutat, sinó que es veu influenciat per altres connotacions alienes, en aquest cas a la política municipal. Però si així ha sigut així, que jo crec que ha sigut així, evidentment mai la culpa és de la gent. Hem de dir que la gent mai s'equivoca, sinó dels polítics
que no li han sabut reconèixer.
Una cosa, vostès a vegades pequen, el Partit Popular, de no comunicar prou bé, perquè vostè ha explicat algun compromís que van agafar abans del 91, però jo crec, jo no recordo haver-lo sentit abans, no sé si els companys de taula d'aquell compromís, no, perquè tothom tenia la idea de que havia la pau olímpica, però no sé si m'ha explicat bé.
La pau olímpica fou el 91, però mira, el pla d'hotels va ser l'any 88. Les rondes, evidentment, no es construeixen en un any, però necessitaves aprovació del
planejament urbanístic. Que era l'època del Porcioles, també, no? Eren unes pensades del Porcioles, de les rondes.
Una part sí, diguem.
Vull dir, perquè a vegades la gent...
Porcioles va dissenyar Barcelona 30 anys abans, amb tots els efectes i virtuts.
Bueno, sí.
Per exemple, la Barcelona del Porcioles, el centre era la Plaça de les Glòries.
I de Cerdà.
Sí, vol dir que era un canvi radical, no? Del que significava, que després va tardar molts anys en plasmar-se. Potser el que va plasmar bona part Porcioles va ser el Maragall, tot sigui dit, en part, no? A Barcelona.
Pensa que l'urbanisme a Barcelona encara és vigent el pla general de l'any 76, que donava continuïtat al pla comarcal del 53. No hem sigut capaç d'aprovar en democràcia ni el pla director urbanístic, ni el pla d'ordenació. Sí, però
l'àrea metropolitana.
Tot apunta que l'avenç del pla director urbanístic metropolità, l'avenç, s'aprovarà un o dos anys. Després hauràs d'aprovar el pla, i després el desenvolupament del pla, que és el POUM, no és el Partit Obrero Unificado Marxista, sinó el pla d'ordenació metropolitana.
Sempre arribem tard, Maria Jesús, amb certes coses, no? Vull dir, amb aquestes coses s'aproven...
No, però això de comunicació...
Estic sentint a l'Alberto i ara penso que ell ha assolit un equilibri que això no sé com quedarà a partir d'ara. Vull dir, parles molt de projectes de ciutat, ara parlaves dels jocs, dels hotels, ara parlaves de glòries, és veritat que, però al mateix temps tu has sigut molt contundent amb el tema del sobiranisme, de los coqueteos de l'Ada Colau amb els independentistes, però crec, dona la sensació de que a les properes eleccions serà molt difícil parlar de projectes de ciutat, perquè clar, Valls es presenta com, diguem-ne, el azote de l'independentisme europeu i espanyol i sobretot local.
I el relleu del senyor Fernández Díaz també, quasi,
clar,
no?
Llavors, això anava al senyor Bou, no es tracta de criticar, però sí que ha començat amb un discurs també molt identitari. Jo no sé què passarà en aquestes... Quina previsió tens d'aquesta campanya de les municipals? Es parlarà de Barcelona, es parlarà de la independència una altra vegada? Serà dos bloques enfrentats una altra vegada?
Això ho hauran de dir els propis candidats. És a dir, jo, per mi, si comencés pel final del final, diria que Barcelona ha d'unir el que la independència separa. I crec que l'epicentre de la campanya municipal hauria de ser la pròpia Barcelona, perquè Barcelona és en ella mateixa un antídot de l'independentisme, perquè Barcelona és plural, és una ciutat de llibertat, és capital de Catalunya i una gran capital d'Espanya. És una ciutat que no és casualitat que sigui la capital mundial de l'edició en castellà, i ja estem amb això plantejant unes coordenades clares d'un model de ciutat que és el contrapunt al que representa l'independentisme. Però si després afegim també davant els independentistes que governen Catalunya que la Generalitat ha girat l'esquena a les necessitats de Barcelona quan nega a la nostra ciutat el finançament, els serveis que li pertoquen a Barcelona, també és plantar cara a l'independentisme defensant la ciutat de Barcelona. I a més, parlar dels barris, etc. L'independentisme necessita que aquestes municipals siguin la segona volta de les catalanes, perquè saben que si es parla de ciutat, de la mateixa forma que l'independentisme volia intentar convèncer a alguns d'allò del Espanya no roba, si seguim la mateixa lògica a l'independentisme, els barcelonins haurem de dir que la Generalitat roba a Barcelona, no pas per ser de Catalunya, sinó perquè l'independentisme mai ha cregut en la nostra ciutat i li ha negat el finançament i els serveis que ens pertoquen en l'àmbit de l'educació, la sanitat, etc. A Barcelona fa més d'una dècada que estan pendent l'execució dels compromisos de la Generalitat amb la nostra ciutat relativa a la construcció d'escoles, de centres sanitaris, d'equipaments per a la nostra gent gran, per a les persones amb discapacitat. Fins i tot hi ha comissaries de Mossos d'Esquadra com les de Sant Martí o la de Quatre Camins a Sarrià que també porten més de 10 anys esperant ser una realitat. I clar, si parles de l'estelada, no hi parles de com aquells que governen Catalunya estan més pendents de la independència que no de fer aquestes inversions i aquests serveis i concedir el finançament que li pertoca a la nostra ciutat, i es troben còmodos. I mentre parlen de la independència no són capaços de posar al capdavant aquesta Barcelona que es projecta arreu del món com és la veritable Catalunya real i que pretén negar l'independentisme, que és una ciutat absolutament de llibertat i absolutament bilingüe, catalana, espanyola, que és tot el contrari del que representa l'independentisme. A mi jo crec que seria un error no centrar en... Per tant, per derrotar l'independentisme, que és el que necessitem més Barcelona. I una de les receptes per derrotar l'independentisme a Catalunya és més Barcelona per guanyar les municipals i des de Barcelona projectar la nostra empenta arreu i poder també convèncer a la resta de catalans de les bondats d'aquesta societat que ha de ser cada cop més oberta, més plural i més de llibertat.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Avui com a protagonista el senyor Alberto Fernández Díaz, president del grup municipal del Partit Popular, fent programa en companyia del Salvador Guillermo, Juan Carlos Valero, Daniel Arasa i la Maria Jesús Cañizares. Ara et deixo preguntar, Juan Carlos, que en tenies ganes, però abans deixa'm preguntar-li una qüestió al senyor Fernández Díaz. Abans li comentava d'aquests actors nous que hi haurà a les eleccions municipals. Li ha parlat del senyor Manuel Valls. Ara li parlo d'un altre partit que sembla ser que té també una certa projecció, almenys a la resta d'Espanya. És Vox. Diuen que també es volen presentar les municipals a Barcelona. Aviam, quines possibilitats li veu vostè a aquesta formació de Vox de que puguin fer cunya dins de l'Ajuntament de la capital catalana?
Vox tindrà totes les possibilitats i oportunitats que el Partit Popular no sigui capaç d'aprofitar per ell mateix. I per tant, nosaltres el que hem de fer és a lo nuestro, defensant un model ideològic clar, sense complexes, de centre-dreta, nítid, en el que han de ser unes polítiques econòmiques que han d'afavorir la creació de feina i recuperació econòmica, nítid en el que ha de ser una política fiscal més equitativa i en el que no penalitzi a les classes mitjanes, sinó que afavoreixi, diguem, amb els seus encerts econòmics, les millors polítiques socials per a aquells sectors més desafavorits, unes polítiques que amb tota determinació siguin de mano dura, de mà ferma la lluita contra la delinqüència. Jo sempre met l'expressió, qui la hace la paga, i s'ha acabat ja la broma, que no li pugui sortir gratis, com és el que passa a Barcelona. Aquells que no respecten la nostra convivència, no els hi passa absolutament res, amb la permissitat de la senyora Colau, amb els manteros, amb els incívics, amb els ocupes, etc. I per tant, jo crec que el Partit Popular serà allò que el Partit Popular vulgui ser i estigui disposat a assumir que ha de ser. I per tant, més que preocupar-nos pels altres, ens hem d'ocupar de nosaltres mateixos i de traslladar el que nosaltres som al conjunt de l'electorat. Si no ho fem, és quan sortiran altres partits que ocuparan, doncs, aquesta deixadesa o aquestes renúncies o aquests complexes del Partit Popular.
Sí, Juan Carlos.
Sí, abans ja ha fet alguna pinzellada per la qüestió metropolitana. Ja ha fet una mica de balanç de la ciutat de Barcelona amb les crítiques conseqüents de l'actuació de Colau, però ens hem deixat la Gran Barcelona, l'àrea metropolitana, on vostè és representant del Partit Popular, l'àrea metropolitana, i també és azote del Consell Metropolità, no? Quin balanç fa de la Barcelona real, d'aquesta gran àrea metropolitana, amb la presidència de Colau?
Doncs la mateixa que com a alcaldessa, pura gesticulació. És a dir, va aprovar a l'estiu del 2015, a l'inici del mandat metropolità, va promoure una proposta d'acord de que crearia l'operador metropolità d'habitatge. Finalitzarà el mandat, o sigui, que aquest operador hagi sigut una realitat, perquè encara no s'ha incorporat el soci privat que s'ha d'incorporar, i sense haver finalitzat, per tant, ni un sol habitatge dels milers de vivendes que va prometre que construiria en l'àrea metropolitana. No ha acabat ni una sola habitatge. Una senyora Colau que política d'habitatge també metropolitana diu que vol donar suport a l'habitatge de lloguer, i únicament el 5% dels habitatges metropolitans que s'ha promogut des de l'àrea són de lloguer. I després, paradoxes de la senyora Colau, diu que volia municipalitzar serveis i el primer que fa des de l'àrea metropolitana és privatitzar la política d'habitatge pública. Que jo no qüestiono que hi hagi una col·laboració pública-privada, per al contrari, soc clar defensor. Però la senyora Colau, que deia de que estava en contra de les privatitzacions i que municipalitzaria serveis, què és el que ha fet en realitat? Doncs privatitzar, seguint la seva lògica, el seu argot, la política d'habitatge metropolitana. Una contradicció més de la senyora Colau. Si a més en paral·lel dos qüestions que eren molt importants en l'àrea metropolitana, que és el rebut de l'aigua i el preu del transport públic. Doncs, de fet, tenim el mateix preu que fa 4 anys, és a dir, la senyora Colau no ha sigut capaç d'invertir els increments abusius dels últims anys en el rebut de l'aigua, ni l'increment desorbitat que s'ha produït en les tarifes del transport públic. Segur que aquest any ens vendrà que ha congelat les tarifes, clar, és l'any electoral, però és que partim d'uns increments absolutament desproporcionats i abusius dels últims anys.
Jo li volia preguntar dues coses. Una és un clàssic amb vostè, que no se n'ha sortit, i espero que es pugui indicar.
No, les motos.
Veig que el carril bus, taxi, moto que tenen Madrid, que sembla que no hi ha més accidents que la justificació que es posa, i que vostè segurament ara abandoni la política municipal, i aquesta promesa seva de lluitar, quin ha estat el motiu pel qual això que es fa a altres ciutats no es pot fer a Barcelona? I l'altre era, i aprofito, és el turisme és un problema o és una oportunitat?
Començant pel final, el turisme és una oportunitat que l'equivocada política municipal, primer de Xavier Trias i després de Sara Colau, estan convertint en un problema de la nostra ciutat. Genera més de 100.000 llocs de treball, 14-15% del producte interior brut de Barcelona prové del turisme, i per tant imaginar-nos alguns barris, algunes activitats econòmiques i la pèrdua de feina que suposaria que a la nostra ciutat deixessin de venir els turistes. Una altra cosa és que, com tota la vida, ho has de gestionar bé, i és el que no ha sigut capaç de fer a l'Ajuntament, començant per la pròpia senyora Colau. El carril bus-moto, doncs en la immensa majoria de ciutats espanyoles les motos poden circular pel carril bus. Això no afecta ni a la velocitat comercial del transport públic, perquè en tot cas, i sempre defensaré que la prioritat haurà de ser també de la moto cap al transport públic, la prioritat haurà de ser sempre que el taxista o l'autobús han de tenir prioritat en el seu carril, I per tant la moto ha de cedir el seu pas, però la raó que es va esgrimir al seu moment era una qüestió de seguretat, amb les mateixes raons que haurien de servir per desacreditar i impedir els carrils bici, perquè si determinats girs si les motos van pel carril bus i no ho poden fer per seguretat perquè hi ha girs que serien perillosos, imagini't ara amb una bicicleta el perillós, o amb els patinetes, el que arribarà a ser.
Què fem amb els patinetes, sisplau?
Mira, aquí s'ha de posar ordre.
Jo tinc fòbia ja a los patinetes.
I otros artilugios.
I avui és 29, no?
Avui és 29,
dissabte 29. D'aquí a 72 hores entra en vigor la nova ordenança de circulació. Fixi't si era difícil que entrés en circulació, que és una ordenança que entrés en vigor, que és una ordenança que va aprovar el senyor Trias. Però com sabia que això era força complicat, què va fer el senyor Trias? Va ser aprovar una ordenança amb una moratòria de 18 mesos. I la senyora Colau va afegir altres 18 mesos de moratòria. I no contenta amb això, va afegir una tercera moratòria de 18 mesos, que ja és improrrogable. Per tant, d'aquí a 72 hores, les bicis, quan no hi hagi carril bici, o els patinetes, hauran de circular per la calçada. I clar, si a sobre venim d'uns dissenys de carril bici que s'han fet sense consultar ni a veïns ni a comerciants, que estan provocant uns embussos impressionants, i més en el moment de recuperació econòmica on s'està incrementat el trànsit, que no sempre són segurs, que no sempre són segurs ni tan sols pels propis ciclistes. Jo crec que un primer compromís que algú haurà d'assumir és la reversió o la redefinició dels carrils bici i, evidentment, poner coto a aquests artefactos, perquè això de los patinetes, clar, és que al final te vienen por tierra, mar i aire, és que ja no saps per on surten, i posar també fi a aquesta manca de civisme de ciclistes i també de patinetes, perquè és que estava tot inventant. Aquesta ordenança de circulació que d'aquí a 72 hores deixarem enrere, sap el que deien? Una cosa molt senzilla. La vella ordenança, que les bicis no podien circular a més de 2 km per hora per les voreres, que no podien fer siga-sagues, que no podien apropar-se a 1.5 metres del vianant, i que si hi havia aglomeració, si hi havia molta gent a la vorera, tampoc podien circular per la vorera. O sigui, amb aquestes 4 característiques, si l'ordenança de tota la vida s'hagués fet complir, no hauríem necessitat tots aquests invents.
Jo afegiria dues coses més, senyor Fernández Díaz, matrícula i assegurança.
No, és que això és la proposta que jo vaig presentar al ple,
compte.
I que la senyora Colau havia de presentar. Aquesta proposta la vaig portar jo al setembre i es va aprovar, me la va votar fins i tot la senyora Colau, que haurien de traslladar un informe sobre l'obligatorietat de l'assegurança, la calca o matrícula i el casc. És que ens trobarem d'aquí a 72 hores que hauran de circular per la calçada ciclistes i patinetes que ni tan sols tenen coneixement de les normes de circulació, perquè qualsevol conductor de moto o cotxe ha de passar un examen i coneix les normes. I si provoquen un accident, quina assegurança tenen aquestes persones? Això és molt seriós, i com aquí ha habido jauja, ha habido barra libre d'infracció d'ordenances, sobretot pels de dos rodes, també he de dir, jo que sóc motorista ho puc dir, que també hi ha motoristes que ens passem de la ratlla.
Sí,
i per tant també
i
una darrera reflexió, se recorden allò de les zones 30 que es van omplir? Per què fem carrils bici on hi ha zones 30? Quan ara es diuen que hi ha la ciutat, la tendència de la ciutat és a reduir encara més la velocitat. Doncs si tens un barri amb carrers de zona 30, ja no facis el carril bici. Però, per exemple, tota la zona de Ganduxer o Borifont està, que era zona 30, han fotut un carril bici, amb el qual hi ha més embussos, menys places d'aparcament, de càrrega i descàrrega. Ja, al final és un veritable despropòsit.
Vinga, anem avançant, quedava el Daniel ara, vinga.
Sí, jo canvio una mica d'esquema, però referit a que ha dit abans, que quan un va votar també les municipals, inclús a ciutats tan grans com Barcelona, no sempre és per motius estrictament locals, sinó per la política general. En aquestes 48 hores jo crec que hi ha hagut una notícia que potser alguns no la calibren massa, però que a mi em sembla molt important, que l'Assemblea Nacional Catalana ha promogut l'entrisme, és a dir, entrar a les càmeres de comerç, entrar als ajuntaments, rectorats municipals, universitaris, etc., per tal de col·lapsar les institucions diverses, per tal de convertir-les en nacionalistes i, per tant, en canviar les coses. No? A mi em sembla molt important, i recordo d'altres èpoques, com l'estratègia del Partit Comunista del PSUC, parlem de fa 40 anys o 45, era entrar, penetrar les institucions i transformar-les des de dins.
A vostè què li sembla aquesta situació i aquesta nova línia d'acció d'aquesta importància del món nacionalista i del radicalisme nacionalista, perquè l'ANC ja demana inclús la DUI, la Declaració Unilateral d'Independència, la DUI. I llavors, què li sembla d'aquesta nova estratègia que promou l'ANC i de cara concretament a les eleccions municipals d'aquí 5 mesos?
No, i perdona que complementi la teva pregunta, Daniel, molt interessant, si la senyora Colau estaria per col·laborar amb aquesta feina. Ho dic perquè ja hem vist no fa pas gaires dies o setmanes com han donat per perduda la Fira de Barcelona, la senyora Colau, i ha cedit el protagonisme o el lideratge de la Fira a un president que és clarament independentista, el senyor Pau Relat, no? que venia del FEMCAT. No?
Jo sóc claríssimament partidari de despolititzar el que han de ser les institucions econòmiques i els àmbits socials de la nostra ciutat. Si em permeteu l'expressió, jo que sóc perico, seguidor de l'Espanyol, podríem dir que ara l'independentisme pretén fer-li un Barça a les institucions econòmiques. És a dir, els primers que van intentar aquesta estratègia va ser quan el senyor Núñez de Navarro, que es va deixar fa poques setmanes, doncs el gran objectiu del nacionalisme era accedir a la presidència del Barça per fer política, en aquest cas nacionalista, independentista, des del Club Blaugrana. I el senyor Núñez de Navarro, segurament amb els seus efectes, això ho va impedir. Per tant, no és cap novetat, que l'independentisme sempre ha intentat adentrar-se en tots aquells sectors més enllà del que és les institucions polítiques, perquè entenen que la millor forma de fer política independentista no és en les institucions com podria ser el Parlament o l'Ajuntament, sinó és fer-la des dels àmbits esportius, socials, econòmics, etc. I per tant hem d'estar particularment alerta i exigir aquesta absoluta despotització i separació, i més quan és evident que en el cas de l'economia no hi ha res més perniciós per l'economia de Barcelona i de Catalunya que el propi procés independentista, que fa fugir inversions, empreses, que fa desànim en actuacions que poden ser importants per a la casa nostra, i precisament que en el cas que tinguessin èxit a sobre ens situaríem fora de la Unió Europea. Jo desitjo que no tinguin èxits, i en aquelles institucions que s'han renovat recentment com ha sigut la Fira, doncs siguin capaços els nous gestors de la Fira de deixar el seu traje ideològic o sentimental i que el posin al servei de la ciutat i dels interessos de tots.
Molt bé, Maria Jesús.
No, a mi es me volia tornar una mica al tema Valls. No sé si, ja sé que s'ha de mantenir les distàncies, el que ha passat a Andalusia, el pacte entre PP, Ciutadans i Vox, si això pot aflorar les contradiccions que té Valls, que de fet ja ha dit que bueno, que no seria moralment congruent això d'un pacte de Ciutadans amb Vox. No sé, ell queda en una situació una mica complicada. Clar, ell presenta una candidatura transversal, però clar, Ciutadans està pactant amb Vox, un partit que ell diu que no és un aliat. Això pot beneficiar el PP aquí a Catalunya, a Barcelona, o no? La gent ja votarà amb altres paràmetres que no tenen a veure amb la coherència.
És evident que cada cop que el senyor Valls s'expressa en termes molt similars que el Partit Socialista, o ens recorda que ell és una persona d'esquerres, doncs és evident que deixa al Partit Popular un espai central de moderació a la nostra ciutat que hem de ser capaços d'aprofitar i atreure a la nostra opció. I jo, des d'aquesta perspectiva, és el que veig. Una altra cosa és que hi haurà aspectes que haurem de coincidir amb el senyor Valls, o fins i tot que haurien de poder coincidir amb un Partit Socialista que deixés enrere determinats tics del senyor Pedro Sánchez, que és aquest Partit Socialista que cregui també en una Barcelona gran capital d'Espanya, en una Barcelona alternativa a l'independentisme, però malauradament el Partit Socialista no sempre està en aquestes coordenades. M'agradaria que finalment es pogués alinear amb aquells que defensem una opció centrada a Barcelona i una opció doncs clarament compromesa a definir una alternativa a l'independentisme, i el senyor Valls és exactament el mateix, però cadascú doncs és presoner de la seva pròpia estratègia. Si el seu Valls creu que el seu espai està obrint-se cada cop més a l'esquerra, i recordant que la seva trajectòria d'esquerra és que, jo dic amb tot el respecte, però el senyor Valls, si no hagués perdut les primàries del Partit Socialista, avui seria el Pedro Sánchez francès. Per tant, aquesta és la realitat. I per tant, ell defensa un model de societat i un model ideològic que és evident que amb els temps que corren, amb un procés independentista obert a Catalunya, tenim coincidències amb ell, faltaria més. I a més, jo sempre dic que per treballar per Espanya i per Barcelona s'obren sigles de partit i sempre faltaran esforços. Però, bé, si el seu Valls s'allunya d'aquesta centralitat i s'obre als espais d'esquerra, el Partit Popular els hem d'aprofitar, perquè és el nostre espai natural, la centralitat.
En aquestes pròximes eleccions també hi haurà moltes candidatures independentistes a l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Munté, Mascarells, Grau Pera, Esquerra... Aviam, tot aquesta, amb aquest grupet de candidatures independentistes, al final faran pinya entre ells per donar suport a la senyora Colau?
Jo el que veig és que la política canvia i cada 15 dies canviarà encara molt més. És a dir, probablement d'aquestes candidatures que has esmentat, ni tots els noms hi seran, ni totes les candidatures s'acabaran presentant-se, perquè probablement es fusionaran i o faran algun tipus d'acord electoral setmanes abans de les eleccions municipals. Però jo el que sí que veig és que si no són capaços de mobilitzar tot el centre-dreta i el centre-esquerra no independentista, i tenim molt clar cap a on hem d'anar-hi la Barcelona els propers anys, hi haurà un acord entre comuns i independentistes. No sé amb quin guarisme ni amb quin alcalde o alcaldessa. Probablement el que tregui un vot més que l'altre serà l'alcalde o alcaldessa. Però que hi pactaran ells, si sumen 21, no tinc la menor dubte. I per tant, l'única possibilitat que tenim aquells que no som independentistes i que podem representar des d'opcions orgullosament de centre-dreta a posicions assenyades de centre-esquerra, doncs és el poder sumar 21, i per això el que cal és mobilitzar. Per tant, jo el que faria una crida a aquells que discrepen de la gestió de la senyora Colau, aquelles persones que no són independentistes i també aquelles persones que es neguen a que Barcelona sigui una eina més de la secessió a Catalunya, que a més de queixar-se o d'indignar-se, que es mobilitzin. I en democràcia únicament hi ha una forma de mobilitzar-se, que és a les urnes, i això ho hem de començar a fer des d'ara, perquè jo veig que en els últims mesos, en l'àmbit català, l'independentisme continua mobilitzant-se, i molt, no amb la mateixa intensitat, perquè és a la baixa, al carrer, però sí amb una intensitat molt alta en el que són expressions culturals, expressions socials, a les xarxes, etc. I en canvi aquells que ens sentim espanyols dona la sensació que ho refiem tot a que vingui el govern d'Espanya i l'Estat i nos salve los muebles. Ja. I això a vegades també depèn de nosaltres.
Escolti, ens queden 2 minutets per acabar el converses d'aquest dissabte. No li hem preguntat pel tema de la mort de la gossa Sota, que jo veig que està agafant un camí una mica complicat, no? Amenaces, insults, agents de la Guàrdia Urbana, hi ha una investigació interna oberta pels fets que van passar. Aviam, quines reflexions faria vostè, doncs això, en un minut, senyor Ferran de Díaz?
Aquesta gosseta, primer, que em sap molt greu la mort d'un animal. Jo tinc un gos i, bueno, no diré que ho estimi tant com un fill, però quasi, no? I els que tenim gos, hem tingut mascotes, sabem el que representa estimar els animals, no? Jo els estimo moltíssim i, bueno, i per tant aquestes imatges eren cobdidores. Jo em veia a la gossa, que el seu nom real és Minnesota, alias Sota, era Minnesota, doncs ostres, se m'abrien les carnes, no? I em feia molta pena, però també hi ha una seqüència i una versió d'un agent, i per tant, si s'ha d'investigar per saber exactament el que ha passat i si hi ha hagut desproporció en la reacció de la gent, doncs es fa. Però el que no pot ser és que en aquesta ciutat tothom concedeix, o hi ha molta gent que concedeix a un criminal sempre la presumpció d'innocència, i quan es tracta d'un uniformat, un agent de policia té certesa de culpabilitat. Per tant, la presumpció d'innocència també pels agents de policia, i no certesa de culpabilitat quan es tracta d'uniformats, i la Guàrdia Urbana ha rebut uns atacs sense cap tipus de prova. I per tant, doncs, tant de bo que això es pugui aclarir, tant de bo que mai es pugui reproduir, però que no podem és qüestionar el cos de la Guàrdia Urbana per aquesta reacció.
Molt bé, doncs ara sí hem de posar el punt i final al conversa d'aquest dissabte. L'hem fet amb el senyor Alberto Ferrante Díaz, president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i bé, d'aquí un temps ens desvelarà vostè cap a on va, si torna a ser advocat o si se'n va cap a Europa, no?
Ja sap, aquí sí que no? Podré dir any nou, vida nova.
Vida nova, no?
No sé quina, però segur.
Molt bé, doncs ja ens ho explicarà. Doncs aviam que tingui una molt bona entrada d'any i bona acomiadament del 2018. I el mateix li desitgem també doncs, al Salvador Guillermo, al Juan Carlos Valero, Valera Arasa, Maria Jesús Cañizares i, com no, a tots els oients de la cadena COPE Catalunya Andorra i especialment als oïdors d'aquest programa al Converses. Gràcies a tots, eh?
A vosaltres.
Bona tarda, molt bon any i molta prudència a la carretera, eh? Que vagi bé. Adéu-siau.